Radio Astel. Olor de tinta.
Va, que seguim parlant de llibres aquí a la Part Magazín del Matí, a Ràdio Estel, amb aquesta aroma de literatura, amb aquesta olor de tinta de la mà de l'Aure Ferran. Com estàs,
Aure? Molt bé, bon dia.
Bon dia. Aure, com m'agrada el tema que tractarem avui, no? Perquè tenim tots aquells oients que comencin ja vacances, no? Que comencin ara ja el juliol.
N'hi ha alguns que potser ja hi són.
Potser n'hi ha alguns que ja estan de vacances, no? Els ajudarem moltíssim avui a l'olor de tinta.
Sí, he pensat que podem dedicar les dues darreres seccions que es queden de la temporada per recomanar algunes lectures perquè tothom pugui portar a la bossa, a la maleta, allà on vagi, doncs algun llibre que l'ajudi a passar una mica millor l'estiu. Propostes de lectura, veuràs que n'he triat 5 avui, que són totes molt diferents, crec que per públics molt diferents, i que tothom pot trobar alguna història que l'enganxi en funció una mica també de l'estat d'ànim, del que tingui ganes, perquè a vegades a l'estiu tenim ganes de lectura més lleugera o per contra tenim més temps i per tant no ens fa por, no ens espanta agafar un llibre més gruixut. Per tant, he intentat triar 5 lectures molt diferents, però crec que totes tenen el seu punt i el seu públic.
Mira, aquestes lectures d'estiu que també van molt relacionades amb el tema de la calor, Aure, perquè pot ser que sigui un gran bàlsam, per
sí,
afrontar la calor.
Sí, perquè aquests dies estem parlant que sí, nits roents, nits tòrrides, i no deixem de parlar d'això, i un dels problemes que hi ha és que no dormim, no?, per culpa de la calor. I pensant en això, vaig trobar l'altre dia, estava llegint i vaig llegir un estudi que deia que precisament la lectura és un dels millors aliats per agafar el son. Per tant, ni calor, ni ventiladors, ni res. L'important és agafar una bona lectura, perquè hem de pensar que segons una enquesta que va fer la Societat Espanyola del Son l'any passat, Espanya diu que és el país que consumeix més somnífers per combatre els problemes d'insomni, i a més el 58% dels espanyols diuen que no dormen bé. Per tant, tenim aquí un problema. Si afegim aquestes temperatures tan altes per la nit, pot ser que la cosa es compliqui. Llavors, curiosament, des de Penguin Random House, l'editorial, van fer a partir d'aquestes dades un estudi propi, una enquesta amb els 500 dels seus lectors per descobrir una mica quin eren els seus hàbits abans d'anar a dormir i quina era la qualitat del son. I els resultats demostren que llegir ajuda a dormir, allibera l'estrès i permet desconnectar de la feina i de la rutina diària. Per tant, és la millor prescripció que podem fer també per aquest estiu, perquè hem de tenir en compte que un 60% de les persones que llegeixen abans d'anar-se'n al llit afirmen que dormen bé, per contra d'aquest 42%...
Que el tenim allà,
que el tenim en espera.
Doncs escolta, per tant, es posin les piles, ja saben,
totes,
no?
Aquestes lectures ens poden servir per portar la bossa de la platja, però també per agafar l'hàbit abans de dormir. Jo és el que faig sempre, Vull dir, jo no dormo mai sense haver llegit una estona abans. Doncs això ens pot ajudar a conciliar el son.
I, de fet, aquest estudi també treu una altra conclusió, no?, referent a les dones, em sembla.
Sí, en aquest cas, sobre els gustos, no? Parla tant d'aquest públic, a partir d'aquestes 500 entrevistes, les dones lectores es decanten per trames de suspens i misteri, novel·la negra i històries romàntiques, mentre que els homes lectors prefereixen la ciència-ficció i la història. Tampoc han descobert res, perquè és una cosa que, si ens haguéssim preguntat, probablement ens haguéssim encaminat cap aquí. El misteri potser també l'hagués agafat més cap als homes, que també crec que la novel·la negra en general agrada bastant als homes lectors, i la no-ficció, que tampoc no en parlen, però no sorprèn res.
Doncs mira, si et sembla, després de conèixer aquestes dades, res millor que començar amb les propostes de lectura que ens porta avui l'Aure, a veure si ajudem els nostres oients justament, mira, a conciliar el son durant aquest estiu, que ens hi posem.
Doncs vinga, som-hi. Si et sembla, comencem amb la primera, Els misteris de la cuina de Kamogawa, de Hisashi Kashiwagi, que publica La mà grana. És una novel·la molt càlida, plena d'imaginació, que la veritat és que és una delícia, com acostuma a passar una mica amb totes les novel·les que ens arriben des del Japó. En aquest cas és una novel·la que uneix misteri i cuina. I ha sigut tot un èxit de vendes al Japó, de fet ho comença a ser arreu del món, i ara la tenim aquí publicada, com deia en català, per La mà grana. En aquest cas s'emmarca en aquest nou gènere del cozy crime, que és una nova tendència de novel·la negra, que estarà molt de moda i que la diferència amb el true crime, que seria el basat en la realitat o amb la novel·la negra pròpiament, és que tenen uns personatges molt més quotidians, hi ha un to molt més amable, si s'ha de matar es mata, però es mata d'una manera més simpàtica, més amable. Normalment els que investiguen són els mateixos veïns de l'escala. Sí. Vull dir que és una cosa molt més pròxima, molt més nostra, i la veritat és que és un gènere curiós i que està tenint aquests dies i aquests darrers mesos doncs una tirada important entre els lectors. I aquesta és una d'aquestes novel·les, en aquest cas barreja cuina i misteri, i el en lloc de crims el que fem és una mica plats vinculats al passat, és a dir, els protagonistes són un pare i una filla que et porten un restaurant, es dediquen a escoltar les converses de, dels seus comensals, i a partir d'aquí fan aquesta feina detectivesca de saber quin plat és el que els evocaria algun record del passat que els faria feliços. Per tant, és com donar-li una volta, no?, a aquest aire de misteri. En lloc d'investigar crims, investiguem quin és el plat que t'evoca alguna cosa del teu passat interessant.
Doncs mira què et
sembla. I això és molt maca, és molt càlida, molt tendra, molt japonesa, molt delicada.
Molt delicada i molt deliciosa. Els misteris de la cuina dels Kamogawa. Ara, a casa nostra, recomanes la primera lectura, que déu-n'hi-do, quin tros de lectura.
Sí, aquesta és molt interessant, me l'he llegida fa pocs dies i la veritat és que m'ha deixat molt bon regust de boca. Es tracta de La filla de la bòbila, de l'Sten Capel, que l'ha publicada a La Campana, i en aquest cas és una novel·la inspirada en una història real i en una història potent, que és la primera dona que va conduir un camió a les comarques de Lleida. La història, en aquest cas, d'una nena, i com es va fent dona, que intenta lluitar contra l'establert i fer el que realment desitja, tot i que la societat no li posa fàcil. Està ambientada en una bòbila d'un poble petit, comença als anys 20-30 del segle XX, i la veritat és que és un homenatge molt bonic i crec que molt necessari a les dones pioneres, en una novel·la que la llegeixis però no la llegeixis et sents molt identificada, perquè saps allò que a vegades diuen que respira veritat, no? Que destila veritat. Pues, aquesta és una de les novel·les d'aquestes. I si et sembla, podem parlar una miqueta més d'aquesta obra, perquè hem convidat a la seva autora, l'Sten Capel, perquè ens en parli una mica.
Doncs vinga, Sten Capel, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
Res, a tu per atendre'ns, Sten. Escolta, d'on et sorgeix aquesta idea, no?, per escriure aquesta filla de la bòbila que ens explicava l'Aure?
Doncs mira, aquesta idea em surt de les anècdotes i els relats i les històries que m'explicava la meva àvia quan jo era joveneta. I aquesta, diguéssim, està inspirada en la seva germana, que va conduir un camió als anys 20 de fa un segle i que, bueno, van néixer a la bòbila, ella, la seva germana, tota la família, i van viure en aquesta bòbila, i després aquesta germana, doncs, va conduir un camió i es va treure el carnet de conduir, que després vaig veure que era la primera dona que se l'havia tret. O sigui, això va ser durant l'escriptura. Vull dir, diguéssim, la meva inspiració era intentar, doncs, fer aquest homenatge a aquestes dones tan agosarades, tan d'allò que avui dia encara, diguéssim, han de ser un referent i són un referent.
Una història, Sten, que està inspirada, evidentment, en la realitat, però els personatges són ficcionats. És a dir, aquesta primera dona no és aquesta dona que tu ens explicaves a la teva família, sinó que el que fas és inspirar-te en ella.
Exacte, jo m'inspiro amb el fet que es va treure el carnet de conduir, el permís de conduir, la primera dona, i que probablement, clar, no tinc exactament si va ser la primera dona de tota Catalunya, no sé, els seus parents, que els he conegut després, diguéssim, de la dona que estava inspirada, els hi vaig dir, doncs, esbrineu això i feu-li un homenatge perquè val la pena, no? Jo l'únic que he fet és, diguéssim, pensar en una novel·la, crear un món, que és el que em fa, diguéssim, per mi la literatura és això, i això que dèieu ara d'anar-se a dormir, doncs realment, quan tu aconsegueixes llegir un llibre que et transporta, aleshores se te'n va del cap tota la realitat, que la realitat és dura, i entres en un món diferent, i aquest és el que et pot transportar tranquil·lament a després anar-te dormint amb aquell món al cap i no amb la teva realitat. I per això aquesta ha estat la meva intenció, crear aquest món i també fer aquest homenatge i, no sé, i després, que no es pot desvetllar, però aquest final que vaig explicar l'altre dia, que deia que hi ha gent que s'enfada amb el final, no? Però...
Sí, però potser és un final que, d'una banda, desitjaríem que no fos el que fos, però potser és acord tenint en compte les circumstàncies històriques de cada moment. Vull dir que també hem de pensar que aquest fet de treure's el carnet, en aquell moment, si una dona volia fer qualsevol cosa, necessitava el permís del marit o del pare. En aquest cas, la Lola, la protagonista, el que fa Sten és allò, enfrontar-se. Ella té clar que vol treballar a la bòbila, que vol ajudar el pare.
Exacte.
Primer comença a conduir el carro, després té clar que conduirà el camió. Clar, és una dona valenta, però que va en contra de tot el que es marcava en el seu temps. I es veu fins i tot amb les seves pròpies amistats que li giren l'esquena quan ella decideix prendre aquest seguit de decisions.
Sí, aquesta era la idea, de veure què es trobava una dona que havia, que diguéssim, que s'havia proposat això. Aquesta és la història que diguéssim, que jo he ficcionat, perquè jo l'únic que sabia és que ella havia conduït el camió. I aleshores vaig pensar, i què es deuria trobar aquella dona? Vaja, que és una cosa que ens podem imaginar. Una de les coses que vaig fer és entrar en foros de dones que avui dia condueixen camions. Mm-hmm. Vull dir que amb això ha passat un segle, però encara estem on estem. Vull dir que et pots imaginar i pots ficcionar moltes coses també amb la realitat. Totes les dones que avui dia es proposen fer feines que en teoria han estat reservades per homes durant molts anys o durant sempre, doncs també s'hi troben amb aquestes situacions. I aquesta ha estat la idea, doncs, anar entrant amb aquestes circumstàncies, amb aquest món que es podia trobar la Lola. Uh-huh. Fins a aquest final que ja et dic que...
Mira, bueno, sí, és que ara li deu... És un final amb controvèrsia pel que estàs dient, però a veure, tu no et vas semblar...
Jo el compro, jo el
tu
compro.
Tu el compres.
Sí.
Mira,
sí. Tens... Tu el compres, jo vinga.
El compro.
Vinga.
Sí. El compro. L'entenc, si més no és veritat. Potser podríem voler un altre final més de color de rosa, però jo en aquest cas, tenint en compte tot el que explica l'Asten, el compro, trobo que té molt de sentit i escolta, que no sempre tot ha de ser de
flors i violes,
flors i violes
no?
A la vida, perquè la vida no és així. Uh-huh. I en aquest cas crec que de la Lola és un bon exemple, no? De la Lola i de la seva família, per extensió, perquè és una novel·la, Asten, que parles molt de dones, però que també parles molt de família.
Sí, molt de família, és veritat. És, sí, aquesta és la Lola. La Lisa és la que... La Lisa representa la meva àvia, que sí que he mantingut el seu nom. La Lisa és la que era la meva àvia i la que m'explicava les històries. I sí que he fet tot el que he pogut de crear el personatge tal com era ella i com jo me la vaig imaginar de joveneta. I, per tant, la Lisa sí que podria ser el personatge més real. La resta són absolutament ficcionats i, vaja, i molt inventats, diguéssim. Però també hi ha un altre personatge que és curiós, que és el del Martí, que també està basat en una història real d'una amiga meva, que el seu avi era del mateix poble, em va explicar la història i també li vaig mantenir el nom amb permís de la seva neta. O sigui que, en canvi, la resta doncs, són absolutament ficcionats. I sí, parla molt de família i molt d'aquest sentiment de quan et fas gran i la família, aquesta família d'origen, va desapareixent, diguéssim, o va fent la seva via i tu has de crear-te. O sigui, aquest període d'adolescència essència i de creixement també penso que és important perquè és universal aquesta sensació de dir, doncs ara jo sola he de fer el meu camí a veure com ho faig. Doncs aquesta també era la idea.
Uh-huh. Estem, jo no sé si podem dir ja el nom del poble o...
Perquè, la novel·la no es parla del nom del poble, però tots sabem que parles de Ponts, no? Que és el teu
de
poble
Ponts,
de petita.
Sí, sí. Bueno, jo la veritat és que no hi he estat. Jo no el tinc com el meu poble de petita, sinó el poble de naixement de la meva àvia, de la meva iaia Elisa. Uh-huh. I la veritat és que no el coneixia molt. L'he conegut més ara que no pas llavors. Era un poble, és un poble que tinc de referència de saber què és el poble de la meva àvia i, per tant, també els meus orígens. Però el que vaig fer és consultar a la família d'allà, si els hi agradava, els hi vaig donar una mostra del llibre i els hi va agradar molt i a partir d'aquí doncs vam fer fins i tot una presentació allà, en el mateix indret exacte on hi havia la bòbila, que actualment hi ha el restaurant que és de la família descendents de també de la filla de la bòbila o del germà, doncs, que és el restaurant Lo Pons, que és allà mateix a Pons, a l'entrada. I és on hi havia la bòbila. I va ser molt bonic imaginar-te que allà hi havia la bòbila on està tota la història. Mm. I va ser molt bonic, va venir tothom del poble i crec que estaven contents, sí, sí. Estaven contents. Perquè el tema és que els hi va agradar. El poble podia ser qualsevol poble, jo crec que fins i tot universal. Mira. O sigui, perquè avui dia estem assistint a moltes històries també presents i passades, de recordar moments que això, que les dones fan, prenen una posició diferent i la gent reacciona doncs, com reacciona. Per desgràcia, ho estem veient.
Ho estem veient, està claríssim.
Avui dia. Sí.
Astin Campbell, sí. Moltíssimes gràcies per haver compartit, gràcies també, Laurea, per haver compartit la història de la filla de la Bòbila. Gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Una abraçada ben forta, Astin.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
Vinga, va, que seguim més recomanacions per aquest estiu. Lectures d'estiu que recomana la Laura.
Doncs vinga, ara una totalment diferent, res a veure amb la filla de la Bòbila. En aquest cas es diu Jo mai mai, de la Núria Fortuny, publicada per Rosa dels Vents. I és d'aquelles que si per algú que digui necessito una lectura molt lleugera per passar l'estona sense més pretensions, aquesta novel·la pot ser una molt bona opció. És una història sobre la retrobada d'un grup d'amics a Begur, anys després del seu darrer estiu junts. Són capítols molt curts, diàlegs molt ràpids, converses de WhatsApp, i a través de tot això anem veient una mica com han evolucionat els protagonistes en aquests anys de no veure'ns, tot amb aquest rerefons romàntic, però també amb un protagonisme especial per a l'amistat. Són, en definitiva, tres amigues i un estiu a la Costa Brava que fa renéixer un primer amor d'aquells que mai no s'apaguen.
Que perduren, eh?
Sí, una comèdia romàntica, que és un gènere molt habitual i molt llegit, tot i que no en català, per tant té la seva gràcia des d'aquest punt que la Núria Fortuny, que ja s'havia autoeditat prèviament alguna novel·la, doncs ara també apostin per ella des de Rosa dels Vents, i és una història que podria enganxar també a un públic més adolescent, perquè té un punt juvenil que més enllà d'algú que busqui un públic adult, que busqui una lectura lleugera, també podria atrapar a joves a partir de 15-16 anys perfectament.
I avui també ens vol recomanar aquest llibre, Els tres noms de Lutka, de Gisela Pop, publicada per Columna.
En aquest cas és una gran novel·la sobre la identitat, sobre el pes del passat i la necessitat de saber qui som i d'on venim. És uns temes que la Gisela Pou aborda a partir de la història de la protagonista, la Lutka, que és una nena de 9 anys que l'any 1946 arriba a Barcelona juntament amb més d'un centenar de nens polonesos segrestats pels nazis i que han estat sotmesos a un intens procés de germanització. En aquest cas, gràcies a la Creu Roja Internacional i al Consolat Polonès, es fa possible que aquests nens siguin acollits a Barcelona i aquí es funda la primera escola polonesa. Llavors, mentre les autoritats van buscant a les seves famílies, els nens han de fer aquesta feina titànica de recuperar la llengua i la cultura que els han robat i també de trobar una mica, de retrobar el seu lloc al món, perquè pensa que són criatures que han estat arrencades de les seves famílies i llavors han perdut totalment la seva identitat. En aquest cas, la Lutka, gràcies també a l'amistat amb l'Etma, podrà anar recordant episodis del passat i recuperar el seu nom. Una novel·la, tot això que t'explico, que està basat en fets reals. És a dir, va existir aquesta acollida de nens polonesos a Barcelona, que és un tema que no es coneix molt, i que la Gisela Pou, la veritat és que ho narra fantàsticament amb aquest Els tres noms de la Lutka.
Doncs si et sembla, ho comentem tot seguit amb la Gisela Pou, que ja diria que ens escolta. Gisela, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, us escolto.
Molt bé, Gisela, escolta, ara ens ho estava explicant la Laura, una novel·la basada en un episodi històric, real, poc conegut, com deia Laura, aquesta estada de nens polonesos a la Barcelona de postguerra. Tu com coneixes aquesta història?
Bueno, per atzars de la vida. A mi el que m'interessava molt era fer una novel·la sobre la postguerra als anys 40, a meitats dels anys 40, perquè era una mica un repte per mi, i aleshores va creuar un reportatge del José Luis Barberia on parlava d'aquesta vinguda de nens a Barcelona. Es basa tot parteix a partir d'aquest fet, però la novel·la m'agrada dir que és molt més, no? Això és molt enlluernador, però de fet és la història d'una nena que és ficcionada a partir de reportatges i d'entrevistes que he llegit, però és novel·la. I el que m'agrada és explicar que es tracta de la postguerra espanyola i hi ha tot un paral·lelisme entre aquesta nena, Lutka, polonesa, que es descobreix després que ha estat raptada pels nazis. No tots els que van venir eren nens que havien estat segrestats, uns van sí, però no tots, i això es va descobrir quan eren aquí anys, temps després.
Gisela, són històries narrades a tres veus, en aquest cas la de la Lutka, la de l'Emma, que és l'amiga, i la Isabel, que és la mare de l'Emma. La Lutka sembla que sigui la gran protagonista, i de fet ho és, però escolta, t'he de dir que a mi el personatge de la Isabel m'ha encantat, i tota la història que hi ha al seu voltant, no, crec que és una història potentíssima.
Sí. Abans el personatge de ficció, l'Isabel, però és el personatge, en definitiva, més potent, com molt bé has dit. Va ser una necessitat meva, perquè al principi feia una història d'una amistat de dues nenes, i em quedava, em faltava la força de l'adult, no? Em faltava. I aleshores la mare de l'Emma, bueno, em va donar tot aquest, podia ser una novel·la ella mateixa, i em va donar tot el viatge al llarg d'aquesta postguerra, no? Postguerra espanyola i postguerra de la Segona Guerra Mundial.
Estem parlant d'una història que parla sobretot del desarrelament, jo crec que és un dels grans temes, però també d'una història de supervivència, no? I d'aquesta lluita per saber trobar el propi lloc al món, que de fet ho personifiques molt en el cas de la Lutka, però una mica amb totes les protagonistes, no? Es troben aquesta necessitat d'encaixar en el seu món, en un món que en aquest cas ha estat especialment convuls per les circumstàncies històriques, tant a Europa com a Espanya.
Exactament, ho has explicat molt bé, no sé què, no cal afegir-hi res més, però sí, la Isabel, de la que parlàvem abans, troba un lloc en el món, s'entén a ella mateixa, troba el fil pel qual estirar i convertir-se en una altra dona, i la Emma també, és una nena que també, tot i viure amb una llar, amb una família on l'estima, sense pare, però on l'estimen els avis, on l'estima la mare, també ha de fer una mirada sobre com és la Catalunya d'aquells moments, de l'any 46, que això ho fa a través de l'avi, que per mi és un personatge també molt interessant, i efectivament la Lutka, que és una mica d'on parteix, no? D'on per l'arribada de tots aquests nens polonesos, i la Lutka una mica ajuntant-los a tots, és qui explica què passava a Barcelona als anys 40, no? A part del que els hi va passar amb ells, clar.
I és una història també sobre l'amistat, sobre l'amor, i parles una mica de com hi ha alguna cosa a la vida que és el que t'ancora, no? A la vida, el que et fa tornar al teu punt, en el cas de la Lutka, el cant i la música, no?
Sí, vaig estar-hi donant moltes voltes, però realment la pàtria de la Lutka acaba sent la música. Per mi la música és l'art major, no? És com impacta directament a les emocions i no sabem per què, ens fa plorar, ens fa estar feliços, ens fa estar nostàlgics i la música per la Lutka és el tot, és casa d'alguna manera, és la música i la veu, no? Perquè ella canta, no s'hi dedicarà d'una manera professional, però professional em refereixo a cantar ella i a ser una gran cantant, sinó que portarà cants corals, treballarà en escoles i aquí troba el seu camí, no? I d'altres camins, no podem explicar pel tema de no fer spoilers, no? De retrobar-se, d'acceptar qui és i de lluitar per ser qui és i per trobar les escletxes per on escapar-se de societats on tot és molt repressiu i ella vol viure la vida que vol viure després de tot el que va passar durant la infantesa.
I com ens deies tu, Barcelona és molt protagonista. Vull dir, tota aquesta Barcelona de la postguerra, més enllà de ser un context i un escenari, realment tot el que narres i expliques acaba convertint-la en una protagonista més, la ciutat i la manera com es viu en aquest temps.
Sí, i em va costar molt, perquè clar, no volia agafar de referents ni pel·lícules, ni novel·les, ni d'altres novel·les, perquè a vegades tenim una tendència a novel·lar sobre un novel·lat, i llavors em vaig documentar molt a partir de dones, sobretot dones grans, que havien viscut aquella Barcelona, a part de mamà, ara que també havia anat a viure a Barcelona als anys 40, però ja no hi és, fa 40 anys que ma mare no hi és, i aleshores totes aquestes dones grans a les quals vaig anar a parar perquè m'expliquessin episodis d'aquella època, i evidentment a partir de molts articles llegits del moment, no? Per veure com es respirava realment, per intentar fer versemblant tot el que es diu, bueno, versemblant i que sigui de debò, no? I bé, això m'ha dut molta feina, amb molt de gust, per això, perquè m'encanta una mica bussejar amb la història, perquè bé, les novel·les es fan de veritats, no? I no de ficcions. Són ficcions, però aquestes ficcions s'han de convertir en veritat. I aquí ve, doncs, la gràcia o no gràcia del narrador, no? Mira, l'altre dia vaig llegir una cosa de la Carme Junyent que em va agradar molt, perquè deia, totes les vides són interessants, totes són úniques i de totes en podem aprendre, però Però tot això no serveix de res si no hi ha un bon narrador, no? Llavors pots tenir grans personatges, grans històries, explicades així en resum, que estan molt bé, però l'important d'una novel·la és la narració. Bé, i la llengua i tot això, però això ja se suposa, no?
Doncs escolta, Gisela, moltes gràcies per escriure aquesta novel·la de veritat, Els tres noms de la Ludka. Gràcies per atendre també la trucada de Ràdio Estel. Una abraçada.
Bueno, moltes, moltes gràcies a vosaltres, eh? Ha estat un plaer. Vinga.
Delicioses les dues converses, eh?
Sí, la veritat és que, a més, són novel·les amb protagonistes femenines potents i ens agraden molt, ens valentes, atrevides, amb històries dures, però que se'n surten, i, per tant, ja val molt la pena llegir-les. Són les dues molt, molt interessants. I et faig una última proposta ràpida per acabar,
endavant,
si et sembla.
Va,
mira, és el Mar Terra Endins, de la Nariné Abgarian, publicada per Coma Negra, que és una novel·la imprescindible d'una autora que vàrem descobrir amb aquesta fascinant història de, i del cel van caure tres pomes, que és una novel·la d'aquelles que al principi va passar desapercebuda, però que amb el boca a orella s'ha anat fent gran.
Fantàstic.
I és d'aquestes que quan una novel·la es fa gran gràcies a això, vol dir que l'has de llegir sí o sí. En aquell cas era un autèntic cant d'amor a la cultura. I ara de nou ella ens endinsa en el seu particular univers narratiu que reflecteix amb justícia i orgull, perquè són dues paraules que l'autora a vegades parla, de la seva Armènia natal, d'on ella va créixer. Ens porta fins al seu poble natal, a Berta, amb la història de quatre dones, ja que parlem avui, tornem a repetir, de dones, vinculades a un mateix home, en Simon. Es tracta de la Lisa, la Susana, la Sofia i la Sílvia, que coincideixen just a l'enterrament del Simon, que era com un vell don Joan del poble, saps? Vull dir que diverses dones havien tingut relació amb ell en algun moment de la seva vida. Són quatre històries que, de fet, podríem llegir de manera gairebé independent, però que formen un tot, no? Estan entrellaçades i, a banda de compartir escenaris i alguns personatges, doncs tenim sempre el Simon, no?, que és el nexe d'unió. Històries que ens parlen això de l'amor en un sentit molt ampli, però també que ens parlen de misèria, de desgràcia, de patiment, també d'infelicitat, de les imposicions socials i de l'imaginari que sovint imposa l'imaginari armeni, però també ens parla d'esperança. Per tant, és un còctel molt potent i molt ben narrat, perquè aquesta veu de la Nariné Abgarian, la veritat és que és personalíssima i val la pena. Si no heu llegit I del cel van caure tres pomes, aprofiteu també, i a més endinseu-vos en aquest El mar terra endins, que és la darrera novetat amb una magnífica traducció de la Marta Nin.
Doncs fantàstic, Aure, moltíssimes gràcies de debò per aquest recull avui d'aquestes lectures d'estiu. Ara no ens queixarem, vull dir.
No, comencem a tenir deures, però en portarem més.
Em portarà més l'Aure, i també deixa'm recordar als nostres oients que si busqueu altres propostes trobareu a www.radiocel.cat el podcast de L'olor de tinta amb l'Aure Ferran, totes les novel·les que us hem anat recomanant aquesta temporada, i de ben segur que en trobareu alguna que us seduirà. Aure, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.